Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia fins a les 4. Fins ara us hem parlat del govern de Catalunya creant un grup d'experts per dissenyar el finançament singular de Catalunya. En formaran part 6 persones, a més del coordinador, que serà Martí Carnicer, que ja va ser clau en el disseny de l'actual sistema de finançament. També us hem destacat l'entrevista d'Oriol Junqueras avui al matí de Catalunya Ràdio. Un Junqueras que ha defensat la seva gestió la tardor del 2017, ha negat que s'amagui en els moments claus del país i del partit, com el va acusar de fer també els micròfons del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, l'exconseller Xavier Vendrell, i s'ha desmarcat expeditivament de la trama B de comunicació d'Esquerra Republicana. I ens hem fixat també en el Lluçanès, la comarca més jove de Catalunya, sobre la qual planen ara seriosos dubtes després que ahir Olost, el seu segon municipi més poblat, votés en una consulta popular sortir del Lluçanès i tornar a Osona. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el govern espanyol celebra que l'Audiència Nacional hagi rebutjat la querella del PP contra el PSOE per finançament irregular per falta de proves. Una notícia que us hem explicat fa una hora i que ara és ampliem perquè hi ha reacció del PSOE. Anem a Madrid, Paula Brujats.
Bona tarda. Sí, ja hi ha la primera reacció i és la del ministre de Justícia, Félix Bolaños, que celebra que el jutge hagi desmuntat la mentida del PP que acusa el PSOE d'haver rebut bosses de diners en negre a la seu de Ferraz.
Las mentiras del PP contra el PSOE tienen las patas muy cortas. Unos días han durado en los tribunales. Yo espero que esto sirva para que el Partido Popular recapacite y se dé cuenta de que su estrategia de bulos y de fango y de mentiras y de querellas no lleva a ninguna parte.
Ara el PSOE es querellarà contra el PP perquè diuen no tot s'hi val en política. Ho faran després que el jutge hagin admès la querella dels populars per falta de proves. L'Audiència Nacional replica al PP que portar la revelació d'un anònim en un diari digital sense donar més dades ni cap altra informació és insuficient per admetre la querella i investigar el PSOE.
Rebuig del conseller d'Empresa, Miquel Samper, a l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. Creu que perjudicarà la proximitat del banc amb el teixit de petites i mitjanes empreses que hi ha al país.
El nostre suport perquè les coses surtin bé i perquè aquesta proximitat que sempre ens heu donat, doncs us quedeu aquí i que aquesta OPA no fructifiqui.
Ho ha dit Samper davant economistes i directius del Sabadell durant la presentació de l'anuari de la petita i mitjana empresa de la patronal Pimec, que també s'ha mostrat, per cert, contrària a aquesta operació. L'auditoria externa encarregada pel Consell de la República detecta despeses no justificades i possibles irregularitats per valor de 15.530 euros atribuïdes al vicepresident de l'entitat i eurodiputat de Junts, Toni Comín. Segons publica el digital El Món, que ha tingut accés al document, es tracta de partides com ara el lloguer d'un cotxe o d'un apartament, el pagament d'una multa de trànsit i retirades de diners en efectiu de fins a 6.000 euros. A través d'un comunicat, el Consell de la República diu que aquesta auditoria és un document provisional obtingut a través d'un atac informàtic que s'ha fet públic de manera delictiva per perjudicar el Consell i els seus membres, i el Consell afegeix que ho posaran en coneixement de la policia i la justícia. Catalunya lidera a Espanya les infeccions per gonorrea, una malaltia de transmissió sexual amb 165 casos per cada 100.000 habitants durant el 2023, segons dades que ha fet públiques el Ministeri de Sanitat. El 80% dels infectats són homes i la mitjana d'edat de les persones infectades se situa als 31 anys. Pel que fa a la sífilis, a Catalunya n'hi ha 30 casos per cada 100.000 habitants i ocupa la quarta posició a l'Estat. Les malalties de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I, de fet, Òscar, tenim encara una última informació, que és la informació del trànsit, perquè hem explicat a la primera hora que hi havia hagut aquest accident a l'A2 amb camions implicats. Per tant, situació molt complicada. Podem ampliar-ho amb la Mariluz García.
Hola, bon dia, doncs, bona tarda. Doncs ja han retirat els camions de la calçada, encara estan treballant al voral, però encara queden lentitud i aturades des de l'enllaç, des de la Ronda Litoral a l'Hospitalet i fins a Cornellà, i després ja la circulació és lenta, però ja ha millorat a força. També queda encara retenció a la Ronda de Dalt, des d'Esplugues i fins l'enllaç amb l'Avinguda Diagonal en direcció al Nus de la Trinitat, per alguna possible incidència que tot just hauria acabat de passar.
Molt bé, doncs que tothom tingui paciència, els que estan atrapats per aquests problemes de trànsit provocats, entre altres, per aquest accident de camions. Gràcies a la Mariluz García des de l'equip viari. Des d'ara i fins les 4, doncs, en conversa amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
La Carme Roca Mora, periodista del Nació. Bona tarda.
Bona tarda.
I el també periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Sí.
Si tu ho dius.
No, si esteu a punt, no ho he de dir vosaltres, no jo.
Si tu ho demanes
bastant. Ah, ara sí, sí, sí. Doncs jo ho demano, que estigueu a punt. Entre altres coses, per comentar el primer tema, que ja sabeu que ens ve des de fora. els dilluns saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda, com anem?
Nosaltres bé, ja ho veus, a punt per comentar el tema que ens comentes. A veure.
Sí, mira, jo volia parlar d'això, d'aquesta possibilitat que a mi em sembla terrorífica, de que la Copa Amèrica torni d'aquí 2 anys, no? Se suposa que la Copa Amèrica celebra cada 4 o 5 anys, però diuen que, bueno, que potser ho podrien fer d'aquí 2 anys per donar-li més bombo, no? El senyor Grant Dalton, que és el director de la cosa, ha dit que considera que ha tingut un suport excel·lent del govern, de la Generalitat, de la ciutat, del port, diguéssim. La sensació és com d'una baixada de pantalons, no? Vull dir, perquè aquest senyor està realment exultant. He sentit també que Jaume Collboni ha definit la Copa com un èxit, no? I hi ha alguns que ja parlen de que, com que la inversió ja està amortitzada, doncs que, escolta, d'aquí 2 anys ja ho tindríem fet, no? La cosa és un èxit per qui, no? Perquè al final la Copa Amèrica contribueix a aquesta turistificació excessiva de la ciutat, de la qual, diguéssim, cada vegada hi ha més veus que se'n queixen, contribueix a l'encariment dels lloguers, a la sensació aquesta de colonització, no? De ciutat robada. I d'alguna manera, aquesta cosa que diuen la marca Barcelona, que és una cosa que a mi em comença a fer una mica de fastiguet, no? Una marca de què, no? De què volem arribar a ser una marca? I de tot plegat, em quedo amb una frase que he llegit, que van, bueno, que van dir un parell... Ui, perdó, que em sona el telèfon, perdó. Ai. Un parell de seguidors de Nova Zelanda, que es veu que els va entrevistar a TV3, i van dir, és millor fer-la aquí que a Nova Zelanda, perquè nosaltres tenim problemes de pressupost, som un país petit i hi ha altres coses com la salut i l'educació per destinar-hi els diners. I vaig pensar, ostres, potser ho hauríem de dir nosaltres, això, no?
Doncs vinga, sobre la taula posem aquest tema. Es va acabar la Copa Amèrica, victòria de l'equip de Nova Zelanda, i això té un impacte directe perquè l'equip que guanya és qui tria la ciutat seu. Per tant, l'equip de Nova Zelanda, que ja va triar Barcelona, ara té sobre la taula triar quina ciutat acull la pròxima edició de la Copa Amèrica, entre les que s'hi presentin o les que hi estiguin disposades. Per tant, podria ser que l'equip de Nova Zelanda tingui temptacions de tornar a proposar Barcelona si les autoritats de la ciutat estan disposades, com explicava la Carlota. Per tant, com ho veuríeu?
Però és obligatori si et proposen dir que sí, no deu ser obligatori.
No, ningú et pot obligar. Vull dir, no, ningú
aquest
pot
any
anar.
Que deia la Carlota, jo vaig veure en directe al TN i al sofà, sofà de casa va ser comentat de, en sèrio, ha dit això? És el millor resum. Bé, com que l'argument de les institucions, començant per l'Ajuntament, quan se'ls hi preguntava la necessitat de que hi hagués un esdeveniment com la Copa Amèrica, com es justificava, i deien, és que això permet que l'anomenada economia blava, no?, avanci i, per tant, es construeixin una sèrie d'infraestructures des d'un centre d'investigació a millorar una part del litoral. Doncs totes les administracions s'han alineat i, per tant, projectes que feia anys que estaven pendents no s'han fet. Doncs si aquest era l'argument per fer la Copa Amèrica, no?, que era un incentiu per fer la feina, doncs que aquesta feina, ja en teoria, ja la fan amb aquesta edició, es suposa que no em faria falta una altra. Vull dir, que el centre del CSIC, que el centre de la UPC, que les millores a la... Que tot això són molts diners, perquè són 400 milions d'euros, i que quan preguntaves a l'Ajuntament per què s'ha hagut d'esperar que hi hagi un esdeveniment com aquest per poder posar en marxa aquests projectes, alguns dels quals feia anys que estaven pendents, l'explicació oficial és que ha estat la manera de que les tres administracions, en aquest cas Generalitat, Ajuntament i Ministeris, es posessin d'acord i ho acceleressin.
Vols dir que algun dels arguments amb els quals ens han portat la Copa Amèrica és mentida, Neus Tomàs?
No, al contrari. Estic dient que si l'argument era fer això i això ja està encarrilat perquè ja s'ha activat, doncs ja no en cal un altre. No?
Jo faria la Copa Amèrica i Fòrum de les Cultures. Tota la vegada, perquè ara fa 20 anys que... No, ja ho sé. No, tens tota la raó. El que passa és que ens diran tot el tema de la imatge a Barcelona. Al final, jo estic molt a favor que facin la Copa Amèrica d'aquí 2 anys perquè representa com ningú com es ven aquesta ciutat i quin model econòmic és el que val pel país. No? És a dir, aboquem diners públics a un esdeveniment que no li importa a ningú en aquest país, a les 4 persones que els agradi, que deuen ser 4, mentim amb un estudi que no s'aguantava per enlloc, presentem una imatge preciosa de la ciutat, això sí, les fotografies amb la Sagrada Família eren fantàstiques, la premsa demostra un vassallatge digne dels millors regnes parlant abocadament...
Dines excepcions.
Amb dignes excepcions, exactament, com el mitjà que representa la Neus, parlant desmesuradament d'un interès, d'un esdeveniment que no interessava a ningú el dia anterior, i avui, per exemple, llegim l'editorial de La Vanguardia valorant si la victòria de l'Ineos era justa o no. Algú se li acudeix una editorial de La Vanguardia així? Doncs representa com... representa el seu màxim esplendor la ruïna en la que ha caigut aquesta ciutat i aquest país amb el turisme. I, per tant, està bé que es faci, perquè mentre el model turístic segueixi sent el mateix, esdeveniments com la Copa Amèrica seran senzillament un mirall del món en el que vivim.
Sí, és com un netejat de cara de la ciutat una mica, no? Perquè les institucions diuen que és un èxit perquè per projectar una Barcelona que no és real, perquè no és la Barcelona dels desnonaments cada dia de les crisis de l'habitatge, que és el més flagrant, és una Barcelona que és tot un posat, una exposició a l'exterior que no és gens real, la Barcelona de la gent que hi viu, no? I la gent que hi viu no està parlant de la Copa Amèrica. En algun sentit, fins i tot, ha passat sense pena ni glòria, en el sentit que moltes entitats havien alertat dels impactes que podria tenir sobre el veïnat de la Barceloneta, i és que fins i tot no ha causat aquestes molèsties perquè ha passat tan desapercebut que ni tan sols ha tingut aquest impacte. Llavors aquí ara veurem com les institucions, un cop es facin les auditories i tinguem les dades, perquè encara fa difícil dir, a veure quin impacte i quin retorn social se suposa que ha tingut, però més enllà d'això el que caldrà ara és veure quin model de ciutat es projecta i si l'aposta de Collboni alineat amb Salvador Illa és seguir fent aquests tipus d'esdeveniments que al final són una Barcelona aparador que viu d'esquena a les problemàtiques socials de la ciutat.
Sobre això últim, ara es faig una mica d'advocat del diable, eh? És a dir, és evident que aquest és el model de ciutat que defensen els socialistes, encapçalats per Collboni, però de la Copa Amèrica aquí de responsabilitat tenen tots els colors polítics, perquè aquí hi havia Ada Colau a l'alcaldia, per tant els comuns, quan es va sol·licitar i es va aprovar la celebració, hi havia Esquerra Republicana al govern i el conseller Torrent, per exemple, va tenir un paper clau i de donar-hi suport. Els socialistes, òbviament, també hi donaven suport. Des del Partit Popular també, no s'hi va fer en compte. És a dir, que aquí és bastant transversal el suport que va tenir en el seu moment demanar aquesta Copa Amèrica. Què pot passar a partir d'ara? L'Ajuntament de Barcelona no s'amaga que la seva política és apostar per aquesta mena de grans esdeveniments i han demanat la gran sortida del Tour de França, que vol dir la sortida... l'etapa zero, podríem dir, que això implica també que tot el Tour de França estigui dos o tres dies a la ciutat de Barcelona. Han fet esforços, com també va fer el govern d'Esquerra Republicana, per mantenir la Fórmula 1, per exemple. Es plantegen demanar la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet. Fins i tot l'altre dia el regidor d'Esports no negava la possibilitat d'optar a uns nous Jocs Olímpics, tot i que ho fiava molt més llarg termini. Vull dir que no s'amaga l'Ajuntament de la ciutat que la seva política és aquesta, la de captar aquests grans esdeveniments esportius, socials, culturals, per posar el nom de Barcelona al mapa. Que això era una cosa que als anys 80 i 90 era bastant indiscutible per tothom, però que ara, efectivament, cada vegada hi ha més moviments que consideren que això té una cara B que no surt a compte per la ciutat, que és l'encariment, la gentrificació, que vingui gent amb un poder adquisitiu que faci que et pugin els preus dels lloguers, de l'habitatge, de les compres, etcètera, etcètera. Vull dir que ja el debat està sobre la taula, quan fa uns anys aquest debat no existia. Tothom estava a favor de demanar aquests grans esdeveniments i ara l'Ajuntament els vol demanar, tot i que socialment hi ha més contestació.
Però t'ho has dit una cosa important, gran esdeveniment esportiu. El tema és que la Copa Amèrica és un esdeveniment gairebé fictici. És a dir, és incomparable amb el Tour de França, amb la Final Four de l'Eurolliga, amb si arriba a venir un partit de futbol americà que tu i jo estarem molt contents. És a dir, hi ha grans esdeveniments esportius que pot acollir una ciutat que generen problemes, pregunta'ls als veïns de Montmeló quan hi ha un gran premi o quan hi hagi el Tour de França, i que podem debatre com a ciutat si ens val la pena o no tenir-los. Però són grans esdeveniments. Això és un invent inflat, irrellevant, no mediàticament, perquè es va parlant, però que no té la transcendència d'un Tour de França. Tota aquesta pamama que era el tercer esdeveniment més seguit del món era mentida, i això s'ha demostrat.
I ara, Òscar, apuntaves la transversalitat, que és certa, no? Aquella foto de Colau, Collboni, el govern de Pere Aragonès, però justament eren quan eren tots govern, no? D'alguna manera, el govern d'Esquerra reforçava això, també Colau, Collboni... però ara Colau se n'ha desmarcat, sí. Ara que està a l'oposició, i Esquerra no és gaire clara en si està a favor o no d'això, perquè, com diem, al final és un esdeveniment, crec que coincidint, de projecció al món. Llavors, quan governes, pots dir ai, que bé, que tothom vol venir a casa meva perquè sóc un govern de puta mare, per dir-ho d'alguna manera. Quan estàs a l'oposició, ja veus que no és tan així, surts d'aquesta òptica institucional en què ho reforçaves.
És que, clar, d'alguna manera, abans volien posar Barcelona al mapa, però ara hi ha la sensació que molts barcelonins volen treure la Barcelona del mapa d'una vegada, no? Sí, sí. Com es fa això? Perquè més clar, que vingui Collboni i digui que ha sigut un èxit sense cap mena de no sé, d'autocrítica, no ho he llegit, tot el que ha dit, però que d'alguna manera, no? Aquesta mena de falsificació, com si tots estiguéssim tan contents, sense incloure una mica tot el malestar que ha generat i que és evident que existeix, no?
No, anava a dir això, que, en fi, el mapa diria que ja hi és massa, a vegades. Jo crec que al final has de saber quin model de ciutat vols i no cal que tornem a dir allò que ens venien quan el Roger i jo érem joves, no? De la Dinamarca del Sud. Bueno, ja sabem era que no som la Dinamarca, eh? Ni la Dinamarca era del bonic. Sud era bonic. Ni el Silicon Valley, ni tot això ja ens van... Però com a mínim sí que... és a dir, definir que el model de ciutat... Jo no sé si Barcelona necessita el Tour o no. El que és segur és que la promoció que et dona el Tour, que és evident que te la dona, Barcelona no li cal. Hi ha moltes ciutats de Catalunya que potser sí, però Barcelona, precisament, diria que no. Barcelona, París, qui sigui, eh? Llavors, jo crec que l'argument ha de ser un altre, que no sigui la promoció de la ciutat, de veritat. O sigui, s'ha de fer, no en tinc ni idea, però l'argument no pot ser promocionar la ciutat perquè, de veritat, és que no cal que ens la promocionin més. I llavors, si volen fer una altra cosa, que sigui el coneixement, per això si teva els exemples d'aquesta anomenada economia blava, doncs a mi em sembla un jaciment laboral de futur, d'investigació, tenim el mar, per tant està bé que es faci això. Ara, ho hem de fer a base de fer aquests grans actes? Doncs aquesta és la pregunta.
És la pregunta que s'haurà de donar resposta en els pròxims dies, en les pròximes setmanes i pròxims mesos, perquè la pregunta més profunda, segur que són mesos, la més concreta que feia la Carlota de si Barcelona ha d'optar a repetir la Copa Amèrica, això és qüestió de dies, perquè en els pròxims dies els organitzadors, els guanyadors, en aquest cas l'equip de Nova Zelanda, i les autoritats de la ciutat han de parlar, i el que ha dit l'Ajuntament de Barcelona és que ha de fer números i ha de veure si li interessa o no. No han dit que no, tampoc han dit que sí. Per tant, veurem quina és la posició que opten. Veurem, n'estarem pendents. Què vol dir aquests somriures que veieu?
No, estava pensant que què podíem portar nosaltres a Nova Zelanda. No, és a dir, algú que ens sobri, que no ens vagi bé de portar-los allà, aviam que...
Bueno, fa una mica lluny, però sí, tot és qüestió de buscar-ho, però sí, sí. Veurem, en tot cas, els pròxims dies si tenim resposta o no. Carlota Gurt, gràcies, bona tarda.
Vinga, moltes gràcies, adéu.
Passen 2 minuts d'15. Algunes notícies de l'actualitat política, podríem dir, algunes politico-econòmiques, d'altres politico-judicials. Comencem per la politico-econòmica, és el tema que marcarà, sense cap mena de dubte, la legislatura, tant a nivell català com a nivell espanyol, que és aquest finançament singular de Catalunya. I avui el govern ha anunciat que posa en marxa un grup d'experts que haurà de dissenyar aquest nou sistema de finançament de Catalunya. Un finançament que l'any que ve es vol començar a negociar amb el govern espanyol per tal que la Generalitat pugui recaptar i gestionar l'IRPF ja l'any 2026. Aquest grup integraran 7 experts, són catedràtics o doctors en economia, coordinats per Martí Carnicer, que per cert ja va ser un dels responsables de definir l'actual model de finançament quan formava part de l'equip de l'exconseller Antoni Castells. L'anunci l'ha fet la consellera Alícia Romero a la cadena SER.
Un dels arquitectes de l'anterior model l'any 2009, una persona molt coneixedora del finançament autonòmic, i ens ha semblat que ell podia coordinar aquest grup d'experts, persones no només de Catalunya, que coneixen bé l'arquitectura del nostre model, sinó també persones de fora que ens ajudin amb la seva visió a concretar de la millor manera possible aquest acord.
A ningú se li escapa que aquest anunci arriba uns dies després que Esquerra Republicana demanés concrecions en la negociació d'aquest nou sistema de finançament si els socialistes volien asseure's amb els republicans per parlar dels pressupostos de l'any que ve, que recordem que s'han de negociar en les pròximes setmanes i mesos al Parlament de Catalunya. Però també és veritat que els socialistes sempre han dit que volien complir l'acord i que el finançament singular de Catalunya seria un dels temes que volien abordar. Què us sembla aquest anunci i la llista d'experts que van des de, com dèiem, Martí Carnicer, que en serà el coordinador, fins a Maite Vilalta, que és doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i professora titular d'Hisenda Pública a la Universitat de Barcelona, Vicent Soler Marco, exconseller d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana, Àlex Esteller, professor titular de la Universitat de Barcelona, Marta Espasa, doctora en Economia, Joan Ramon Rovira, doctor en Economia, Jesús Ruiz Huerta, catedràtic d'Economia, és a dir, que realment són... com a mínim, gent que domina el tema, i no tots catalans, perquè hi ha algun que és de fora de Catalunya, perquè també es demana que hi hagi aquesta visió un punt externa. Què us sembla tot plegat?
Sí, més enllà de la llista en si, no? que plega gent del PSC, l'exconseller del País Valencià, fins i tot un alt càrrec dels governs de Torra i Aragonès, la importància de l'anunci és com es fa, no? I es fa amb una consellera Romero que ja li havia avisat a Esquerra Republicana que faria aquest anunci. El PSC està molt centrat en cuidar els socis, els necessita. Esquerra va reclamar, com bé dèiem, passos concrets, no? I ara han fet un pas per aterrar aquest finançament amb la mirada posada en els pressupostos, tot i que Esquerra possiblement no entri a negociar els pressupostos com a tal fins després del seu procés intern. De fet, només hi ha hagut una reunió entre Esquerra i el PSC fins ara, però en qualsevol cas el PSC el que fa és aquesta voluntat d'exhibir que es mouen. Primer, la setmana passada van parlar de dimensionar l'agència tributària, multiplicar els recursos, crec que era per 4, i ara fan un grup d'experts, doncs, tots els passos necessaris perquè els socis estiguin ben a prop i en cap moment aixequin el to contra Illa, que de moment no està trobant una oposició massa dura.
Què seria de la política catalana sense les comissions d'assessors, no?
Tindria sentit. El de l'acord de claredat.
Els assessors de finançament en tenim, te'n surten a qualsevol moment.
Llavors, no, més enllà de la broma, però és veritat, és a dir, sempre és una manera de guanyar experiència, això és cert, i de guanyar temps, també. Llavors, aquests informes acostumen a ser molt interessants, és igual, siguin aquests, o sigui que s'ha de fer amb els mitjans audiovisuals ara que estem aquí, o sigui que s'ha de fer amb l'aeroport, és a dir, en fi, una altra cosa no, però experts en tenim molts. La qüestió és una, com que no són vinculants, doncs els hi servirà per tenir una mica de guia, i dos, és veritat que hi ha gent de fora de Catalunya, però aquí la qüestió és què diuen els assessors, si els té el Ministeri d'Hisenda, sobre què vol fer amb el model de finançament, no només el de Catalunya, sinó la resta, perquè això va en pa, és a dir, no sé si seran capaços de fer només el de Catalunya sense fer la resta, i el que ha dit el Ministeri és que això, tenint en compte que fa més de 10 anys que està caducat, doncs ho tocarien tot. Els noms són interessants, és veritat que Martí Carnicer, en fi, el tàndem Castells-Carnicer són els arquitectes fins on els va deixar el govern central, que crec que és una mica el que passarà ara, de l'actual model, per tant, en sap molt, i crec que és encertada la tria. Si el document que faran serà més o menys viable, doncs suposo que l'última paraula no estarà només aquí.
És que el PSC amb el model de finançament, és a dir, la tria dels experts i el moment, això és impecable i és l'ABC de la política. Tu fas una gran promesa i hi ha d'haver uns experts amb un currículum tots ells inqüestionable, i per tant, a partir d'aquí, algú pot dir, home, doncs no hi ha López Casasnovas, que és un clàssic d'aquests models, però vaja, és que al final, és el que dèiem abans, experts n'hi ha molts i aquests són d'una vàlua indubtable.
A mi m'ha sorprès que no hi fos,
Perquè potser també és una manera de dir, no farem el mateix model de finançament que portem fent els últims, o la mateixa proposta, però al final és una persona molt, molt respectable i també una de les persones que més en sap en aquest país. A mi també, per això també m'ha sorprès i per això també l'he citat, no? Però és igual, tampoc crec que l'informe que facin estigui desprestigiat perquè no hi hagi López Casasnovas, perquè tots ells són persones. Ara bé, el tema és que ho hauran de fer ràpid, ho hauran de fer bé, i ho hauran de fer, com bé deia la Neus, que convenci el govern central. El PSC no només es juga a la legislatura, sinó que es juga a la capacitat de governar Catalunya les properes 3 legislatures. És a dir, si al PSC li surt bé el finançament singular i no hi ha un daltabaix en la política, el PSC té assegurat un mandat llarg. La política canvia cada dia, és a dir, tampoc ho donem per fet, però al final, si aconsegueixen que una de les principals reivindicacions de Catalunya en les últimes dècades, o ja en l'últim segle, que és un finançament just, estigui resolt, doncs ho tindran molt guanyat. Ara, estem començant per la demanda dels experts, a partir d'aquí queden molts mesos i moltes discussions amb el govern central.
No, i que, a més, com deia la Neus, és a dir, aquestes són els experts que creen el model que proposarà Catalunya. Però clar, és que aquí hi ha una peça important, i és que això ho has de pactar amb algú. Tu pots arribar aquí a un acord a Catalunya en què sí, es transfereixen tots els tributs que es gestionaran des d'aquí, la clau de la caixa i tot plegat, però si després Madrid no te la dona, és a dir, pots pactar aquí i pots demanar la lluna.
Tenint en compte que són tots del mateix color, que això a vegades és un avantatge, a vegades és un inconvenient, tampoc és agosarat pensar que la proposta que faci la comissió d'experts no serà una cosa que violenti molt els interessos del Ministeri.
I que al final, moltes vegades en política, el que és més important és la part semàntica, i després els detallets ja s'acaben tancant. Un cop ja s'han posat d'acord en dir-li finançament singular, en parlar de la solidaritat i tot plegat, home, hi haurà batussa per les xifres, perquè depèn de com siguin les xifres. Estem parlant no només de canviar el model de finançament de Catalunya, sinó de canviar el sistema de tot el sistema de finançament de tot l'Estat, perquè si li vols donar una miqueta a totes les autonomies i li vols donar a Catalunya, no et queda per governar l'Estat.
D'alguna banda has de treure, sí.
Hem de parlar d'un canvi de model.
El país va fer el càlcul, eren 20.000 milions.
Això, és que t'obliga una reforma de tot l'Estat i un aprimament de l'estructura estatal que no sé si estarem disposats a veure. Ara, el gruix del mal que pot fer internament el PSOE ja està fet amb els conceptes, perquè tu estàs acceptant que Catalunya té una singularitat i això a nivell polític és el principal. Després les macroxifres també compten, però ja són secundàries.
Veurem, tot just s'acaben d'anomenar, com aquell qui diu, i a partir d'aquí començaran a treballar, veurem quin és l'informe que fan, quina petició fa el govern de la Generalitat i després quina resposta té des de la resta de l'Estat. Entre altres coses, sortirem de dubtes a finals d'aquest mes de novembre, quan el PSOE tingui el seu congrés i allà, entre altres coses, s'haurà de parlar de finançament autonòmic i, per tant, el PSC anirà amb la seva proposta i a veure quina resposta té. Avui, a nivell polític, hem sentit una veu que feia molt que volíem sentir en profunditat. Que fa moltes setmanes que sentíem parlar d'ell, que li sentíem acusacions en contra d'ell, però no l'havíem sentit en una entrevista llarga i raonada com l'hem sentit avui al matí de Catalunya Ràdio. És Oriol Junqueras. Després que moltes veus actuals i de la vella guàrdia del seu partit li demanessin que no es presenti al Congrés per tornar a liderar el partit, avui Junqueras ha passat pel matí de Catalunya Ràdio en conversa amb el Ricard Ostrell. Lamenta tots els retrets que ha hagut de sentir aquests dies, diu. Defensa el paper que va exercir l'octubre del 2017, que ja sabeu que ha estat qüestionat directament per l'exlíder d'Esquerra, Xavier Vendrell, en la mateixa antena del matí de Catalunya Ràdio.
El 27 d'octubre vaig estar fent la feina que em corresponia, en aquest cas concret, la feina d'intentar trobar tants suports com fos possible també en el terreny internacional. Potser està bé recordar que el president del Consell Europeu, Donald Tusk, actual primer ministre polonès, demanant una mediació entre Catalunya i Espanya, i aquest tipus de posicionaments no es van produir per casualitat.
Junqueras ha negat categòricament estar darrere de la nomenada B d'Esquerra Republicana. Diu que no té res a veure amb el ninot, amb la seva forma que es va penjar al seu poble. Ha dit que qualsevol que sigui pare entén que no pot donar el vistiplau a penjar un ninot com aquell en un camí en el que podien passar els seus fills. També ha negat que pactés amb el president Salvador Illa la continuïtat d'alguns càrrecs d'Esquerra al govern socialista, com també va apuntar Vendrell al matí de Catalunya Ràdio, per continuar tenint poder polític i econòmic a la Generalitat.
No es va reunir amb Salvador Illa per negociar que es quedessin els càrrecs d'Esquerra al govern?
No. És així de clar. No. Ja està.
Però Salvador Illa es va reunir?
Jo parlo amb molta gent, i la meva obligació és parlar amb molta gent, però jo no he pactat que ningú es quedi enlloc, ni res, de res, de res. No ho he fet. Ja està.
Junqueras també ha assegurat que és fals que negociés de sota mà amb el PSC a Barcelona l'entrada d'Esquerra Republicana al govern municipal de la capital de Catalunya. Queden 40 dies pel Congrés d'Esquerra. Ens faltava la peça de sentir Oriol Junqueras, però segur que aquesta entrevista generarà tota una sèrie de contrarèpliques en els pròxims dies. Per tant, no sé com veieu aquest serial que va de capítol en capítol fins a la victòria, derrota o el que vulgueu final.
Començo jo perquè m'està venent a mi la Carme. No, el serial està interessantíssim, no sé si pel futur d'Esquerra Republicana, però sí per nosaltres, els periodistes que ho seguim amb interès, i el públic ho segueix amb bastant interès també. És sorprenent, encara floten algunes preguntes que no ha respost Oriol Junqueras, com per exemple què va votar a la consulta interna a la militància sobre si s'havia de pactar amb el PSC. Sí que ha dit que ell treballaria per una exigència del pacte, però potser a la militància d'Esquerra li interessaria saber què va votar. En canvi, sent una persona que respon poc a preguntes, sí que ha respost molt categòricament a l'afer del ninot, que és el que quedava com per resoldre de la B, també amb més o menys categoria a un possible pacte sobre els alts càrrecs amb Salvador Illa. El que una mica s'ha deixat entreveure, no?, és que sí que s'hi va reunir, però no per pactar que hi havia els càrrecs, no? Si el llegim entre línies...
Que va parlar, però no es va reunir.
No va parlar. I no entenc una mica aquesta cosa del 2017. És a dir, el paper que va tenir Oriol Junqueras l'octubre del 2017 està bastant clar. Periodistes com la Neus Tomàs, que van escriure el llibre, ara em perdones que no recordo el títol del fantàstic llibre,
Tota la veritat.
Tota la veritat, que es diu així per alguna cosa, explicaven...
Sempre m'agrada recordar que va ser el nom que va triar l'editorial.
No, però
que no en teníem un de millor i menys pretensiós.
Però és a dir, que hi va haver molts reportatges a llibres com el de la Neus i altres companys que explicaven una mica aquest paper. Ara no entenc tampoc aquest intent de dir no, si vaig estar mediant, quan ja sabia que havia estat mediant, però segurament no el dia 27, o almenys no és el que sabíem fins ara. Al final, Oriol Junqueras el que ha de decidir és com pot convèncer que governarà com si fos Nova Esquerra Republicana quan porta 13 anys fent-ho, no? I aquest paper de no hi era en els moments dolents i sí que hi era en els moments bons i ara ho faré tot bé, doncs ha de trobar un terme mig, que no és fàcil, perquè segurament en tot el que diu hi ha una part de veritat i en tot el que no diu també hi ha una part de veritat, però que serà el gran repte en aquests 40 dies per acabar de començar la militància.
Sí, en l'entrevista ha confirmat el que ja sabíem, que és un dels oradors més hàbils, no?, que tenim entre els líders polítics, en el sentit de saber fugir de les preguntes, com ara deia el Mayol, per a la qüestió sobretot central d'una de les decisions més importants que ha pres Esquerra Republicana en els últims temps, que és la investidura de Salvador Illa. Encara no ens ha dit què ha votat i encara no hem entès per què no ens ho vol dir, no?, d'alguna manera,
sí,
i possiblement...
Aquesta és segurament la cosa més... Perdona, és veritat.
Per què no ens ho vol dir? Per què no ens ho vol dir? Possiblement sigui això el que situa a Junqueras en aquesta posició, a un terreny dels grisos, de l'ambigüitat, de no mullar-se cap a una banda i l'altra, i això fa que parteixi, de moment, el primer en aquesta cursa cap a la campanya. Però mentre no es diuen aquestes coses concretes, continuem en que cada dia estem en acusació-resposta, acusació-resposta. Avui Junqueras en l'entrevista deia no vull entrar en el fangar, però recordem que l'acte d'olesa va ser ell qui va disparar directament responsabilitzant a Marta Rovira de la B i va parlar de netejar aquells que estaven darrere d'això. Llavors, el fangar es va obrir en aquell moment i molt abans, evidentment, però tothom està participant d'aquest fangar, encara que tothom digui que no vol participar d'aquest fangar. Llavors, encara falta posar sobre la taula propostes concretes i possiblement això encara no ho acabem veient fins que comenci la campanya com a tal. Fa una setmana just va haver una reunió, ho publicava La Vanguardia, entre les quatre candidatures en què es va plantejar com fer un debat de precandidats. No es va arribar a un acord, però sí que és cert que en el reglament intern d'Esquerra, a partir del 15 de novembre, que és quan es presenten tots els avals i es designen totes les candidatures, estan obligats a fer un debat a quatre i possiblement sigui una de les coses més interessants en el moment en què, més enllà de tots els retrets de les últimes setmanes i mesos, veiem diferències a nivell més ideològic, en qüestions com lo del PSC, en qüestions de si hi ha que eixamplar la base o no. Aquest cap de setmana Nova Esquerra Nacional feia el seu gran acte i parlava de que no es pot agradar a tothom. Això sí que és una diferència bastant capdalt amb la candidatura de Junqueras, en el sentit que Junqueras vol fer un partit gran, ser com una mica com la vella Convergència, que podia pactar cap a totes bandes. En canvi, Nova Esquerra Nacional reivindica l'eix més nacional, però a veure com arribem fins aquest 15 de novembre, fins que es posin totes aquestes idees, perquè de moment continua el xoc constant i els plats pel cap.
Deia el Mayol, als periodistes ens interessa i a la gent, sorprenentment, també li interessa. A mi em té la sensació que fa molt que dura, que queda molt per davant, que queden 40 dies pel Congrés i que ja no sé si poden sortir molts més capítols d'aquests serials. Bueno, bueno, segur que sí, no tinc dubtes que són capaços de crear-ne més, però penso que es fa llarguíssim.
I que voten 8.000 persones, eh? És fort que estem parlant d'això cada dia i voten 8.000 persones. Mai abans tant d'interès.
I que mentrestant ha passat un Congrés de Junts que... no ha sigut, diguem-ne,
de del matí. No?
Bueno, serà aquest cap de setmana, sí. Però diguem-ne que les principals discussions o debats ja s'estan cuinant hores d'ara. Hi ha hagut un nivell de debat interessant, amb menys conferència, però han pogut fer amb una tranquil·litat que ja haurien siglat...
Nosaltres s'enduien els focus, sí,
exacte.
Sí, clar.
Sí.
Bé, per no repetir algunes de les coses que s'han dit, el gran repte de Junqueras, però és que si no fos Junqueras, qualsevol altre, en qualsevol partit, és... presentar-te com a líder de la renovació, de la regeneració, el que farà aquesta neteja que deies tu, Carme, no? Quan has estat més d'una dècada liderant el partit, és molt complicat. Per què? Però, vull dir, li passa a Junqueras i li passaria a qualsevol. És a dir, és com si ara, Liceta sortís i digués vaig a liderar una nova etapa al PSC. Diria, home, ja vas tenir el teu moment. Llavors, jo crec que aquesta és la dificultat perquè s'entengui en aquests 8.000, però també fora, fins i tot els que poden estar interessats, com diu el Mayol, que tampoc sé si són molts, però bé, malalts de política n'hi ha molts.
Ara.
Després, certament, no? Cap està explicant una mica què volen fer,
a nivell d'estratègia política d'entrada per a recuperar votants, i si volen ser la vella Convergència tenen un problema, és que ella també vol ser la vella Convergència, és que al final, o sigui, i els del cap
això
de setmana...
Això és curiós, perquè fa uns mesos semblava que ningú no volia ser la vella Convergència perquè era denostada, no, allò no...
Ara tothom
vol ser Convergent.
Ja. Sí. On ha anat el vot de la vella Convergència?
Ara tothom el busca.
Ara tothom ja sap que està a la vella Convergència i el van a buscar.
I que una part de Junts, doncs també suposo que la reivindicarà, no? Per tant, en fi, aquest tros de pastís està molt buscat. I després, que encara ells estiguin retraient-se el que van fer l'octubre del 17, ja no entre els partits, que per suposat s'ho retreuen, sinó dins dels partits, és bastant espectacular. I és bastant desencissador per la gent que, en fi, que encara no entén massa bé què va passar i encara que els hi haguem intentat explicar. I és veritat, aquella tarda tothom deia «Ai, Donald Tusk farà un pronunciament». Sí, sí, el va fer. Va fer un tuit dient que Espanya seguia sent el seu interlocutor únic i que esperava que el govern espanyol tirés d'arguments i no de l'argument de la força. Això és el més lluny que va anar Donald Tusk, perquè veníem de que el món ens mirava i Europa ens mirava i Europa no ens mirava i el món encara menys, i ens va mirar una estona quan ens estaven esbatussant i quan van parar van dir i ara s'acaba.
Les declaracions de Tusk que al·ludia Junqueras són del 10 d'octubre i que per això teòricament Puigdemont suspèn
sí,
la independència.
Sí, exacte.
Que de fet li hem dit a l'entrevista i ella ha dit sí, però bueno, que ja feina es feia durant aquests dies.
El que segur que sabem que va passar és que sabíem on eren tots els dirigents, menys ell. Però no és que no ho sapiguéssim nosaltres, que hi havia molta gent al seu partit que no ho sabia.
Sí, sí. Hi ha una cosa en aquesta batussa d'esquerra, en aquest debat precongressual, per dir-ho d'una manera més ordenada, que és una paradoxa. És a dir, tens un candidat que ha sigut president 13 anys que es presenta com la renovació. I si tu mires el seu equip, diguem-ne que l'altra màxima figura és la número 2 a l'Ajuntament de Barcelona, que només els molt malalts de la política podrien dir qui és el número 2 dels diferents partits de l'Ajuntament de Barcelona. A part de figures com Raül Romeva o Joan Tardà, però són més figures espirituals, per dir-ho d'aquesta manera. I tens una persona que fins fa 3 dies ningú sabia qui era, excepte els veïns de Vilassar de Dalt, que és Xavier Godàs, que en canvi es presenta en un acte en què hi ha tots o gairebé tots els consellers, secretaris generals i directors generals que han passat per Esquerra Republicana. Sí, van asseure a Pere Aragonès i a Marta Rovira a la fila 15, però estaven asseguts i junts. I per tant, és a dir, quin candidat... Ara, si Esquerra ha de crear un partit nou en què s'acceptin els errors que ha tingut el partit al govern, els errors d'estratègia en quant als pactes i tot, quin dels dos candidats està més preparat per assumir aquesta autocrítica o aquesta crítica al que han fet els altres? Això és una de les preguntes que haurà, o la pregunta que hauran de respondre els militants.
Això és molt interessant, és a dir, perquè el senyor Godàs, no?, i el seu equip diuen, ell ha explicat que no coneixia Marta Rovira abans, i segur que deu ser veritat si ho diu, però clar, que no vulgui tenir l'etiqueta de rovirista o de candidat del sector aragonès i del sector de Marta Rovira, quan tots, pràcticament tots, no tots, pràcticament tots els consellers, els alts càrrecs, tots estan donant-li suport, també és complicat. És a dir, igual que Junqueras té el repte de dir «soc la renovació després de 10 anys», doncs el senyor Godàs diu això. I després hi ha una altra cosa. Veurem el PES, per exemple, si Alfred Bosch pot acabar decidint.
Sí, sí.
Que això és una cosa que igual hem de començar a dir amb aquests que estan tan interessats en el que està passant a Esquerra. perquè ja pot passar. Sí, sí,
avui al matí a Catalunya Ràdio, Paco Maruenda des de Madrid ha arribat a dir que les seves fonts diuen que serà Alfred Bosch el líder d'Esquerra, perquè anirà una segona volta, no? Ha dit que eren les seves fonts.
Clar, la possibilitat de la segona volta és una realitat, perquè al final el reglament diu que han de superar el 50% i llavors ningú dubta...
Per tant, encara ho farem més llarg.
Clar, fins al 15 de desembre, jo ho tinc claríssim. I anem a Nadal perquè s'impugni, no sé. Sempre ens agrada molt fer aquestes coses en política. Però sí que seria aquesta possibilitat, no, de que Junqueras quedi molt a prop del 50% i que després les altres tres llistes fagin un tots contra Junqueras, perquè al final això està sent bastant així. I del que deia la Neus del tema rubiristes, que ens han perseguit, crec, a tots els mitjans, ara fa uns mesos, per dir que aquesta llista de Nova Esquerra Nacional era rubirista, doncs es confirma fins a un punt en què Alba Camps, la candidata secretària general de Nova Esquerra Nacional, en l'acte de dissabte diu sí, som rubiristes, i fins i tot ens diuen que aquest adjectiu ens el diuen en un sentit despectiu, clar que ho som, i un aplaudiment cap a Marta Rovira, vull dir que sí, es confirma que Rovira, com va signar el manifest i com havien apuntat tots els mitjans, és partidària d'aquesta llista després de que ens ho intentessin negar, que no passa res, endavant. I cadascú té els seus tempos per anunciar els suports que compta, però al final s'ha acabat confirmant això.
Doncs veurem. De moment tenim Esquerra Republicana amb tot aquest embolic intern. Junts per Catalunya, que tindrà congrés aquest cap de setmana i que preveuen que serà d'unitat a l'espera que Carles Puigdemont anunciï probablement demà passat dimecres que opta a la presidència del partit. De moment es dediquen a absorbir, entre cometes, tots aquells grupuscles que van sortir d'Unió Democràtica. Avui, per exemple, Demòcrates s'ha confirmat. Veurem si encara n'hi afegeixen més. I també hi ha moviments als Comuns, on Jéssica Albiach farà un pas al costat i deixarà de ser la coordinadora dels Comuns, igual que ha fet Ada Colau. I al capdavant del partit es mantindrà la diputada del Congrés, Candela López. És a dir, que hi ha moviments interns pràcticament a tots els partits catalans. Per tant, els malalts de la política, com deia el Maiol, entre els quals s'hi compta, tenen teca per poder estar entretinguts aquesta tardor. 20 minuts per arribar a les 4, una pausa, i de seguida anem a una altra banda on també estan distrets. El Lluçanès, Osona. Osona o Lluçanès? De moment, Olost ha decidit deixar el Lluçanès i passar a tornar a Osona.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Ponés.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Tornen els Premis Regió 7, la gala que reconeix els mèrits i el talent de tot un país. Amb una edició especial per celebrar els 45 anys del diari. Dimarts 22 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Cursal de Manresa. Reserveu-vos la data i aconseguiu entrada gratuïta a cursal.cat. Amb el suport de CaixaBank, Endesa, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Manresa, ICL i Volvo Motorcat Premium.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional, conèixer els sectors i les professions amb més demanda, accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, sèries, documental, documental, plataformes, plataformes, xarxes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Catalunya migdia.
D'aquí a 18 minuts seran les 4. Us deia que volem analitzar les conseqüències de la decisió del poble d'Olost de marxar del Lluçanès i tornar a Osona, perquè això ha reobert el debat sobre la viabilitat d'aquesta comarca, el Lluçanès, que es va crear de manera oficial fa tot just un any i mig. L'any passat, Sant Feliu Sasserra també es va despenjar del projecte i ara mateix només són 7 els municipis que continuen al Lluçanès dels 13 que formen part de la comarca, diguem-ne, natural. N'hi va haver 5 que ja no van voler ni tan sols entrar al projecte quan aquest es va engegar. Saludem Jordi Bruch, és l'alcalde de Prat de Lluçanès i president, per tant, del Consorci del Lluçanès. Alcalde, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La sensació des de fora és que la comarca natural es va aprimant de mica en mica a nivell polític. Continua sent viable un Lluçanès comarca independent?
Doncs hem de mirar que sí. La veritat és aquesta. Com deies a la presentació, crec que la comarca geogràfica està molt ben definida i aquesta és la realitat. I ens toca, en aquest cas, els que estem ara davant doncs, d'intentar doncs, que això funcioni i de seduir i fer veure a tots els altres que això és una cosa bona per tots, per la gent de la nostra comarca petita, amb un entorn rural, amb una població envellida, i que si gestionem nosaltres els propis recursos, doncs seran més adaptats a la realitat de les persones i de la gent que hi viuen.
Els que no estem al Lluçanès, per entendre què està passant, perquè la sensació és que hi havia un clam en bona part de la població fa molts anys que demanaven que el Lluçanès fos comarca, però clar, ja d'inici, el moment en què hi ha cinc municipis que no entren en l'inici de la comarca i que en un any i mig se n'hagin despenjat dos més, què està passant?
Pues no sé dir-te-ho. El que està clar que els partits s'han de jugar, i si abans de començar el partit ja no et presentes al partit o no en formes part, doncs no pots acabar decidint i prendre la decisió si realment la cosa funciona o no funciona. En aquest sentit, els que hi estem i que creiem fermament que això és una cosa que pot ser bona per nosaltres, perquè us dic que si els pobles porten aquest nom, Prats de Lluçanès, Olors de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, doncs no s'ho treu de la butxaca a ningú, això és una cosa que ve de segles enrere, i la realitat geogràfica és aquesta, i entenem doncs, que si tenim nosaltres els recursos, això ha d'acabar funcionant. Actualment, doncs sí, és veritat que això ho tenim fragmentat, però és feina dels que estem de crear sinergies per fer creure a la gent que això pot funcionar. De fet, per això demanàvem al govern de la Generalitat que no ens fiquéssim de cop i volta a la comarca directa, sinó que ens donessin un període transitori per poder-nos constituir, que poguéssim tenir finançament per muntar l'estructura tècnica i política per tirar això endavant. Això és el que es va durar durant aquesta legislatura, que s'havien passat un any i escaig. Tenim el finançament en el moment en què estiguem constituïts com a comunitat, que és aquest període transitori, i fins que no comencem a tirar endavant, doncs no es poden veure els fruits, i és feina nostra que aquests fruits siguin bons i que la gent els hi serveixi per veure que això és una bona decisió.
A vegades en processos com aquest hi tenen molt a veure doncs, les rivalitats o complicitats personals, municipals, a vegades hi ha municipis que tenen una rivalitat entre ells. Aquí n'hi ha d'aquestes rivalitats o no?
Jo sóc dels de consens i de que a les persones que estem al davant no ens puguin tirar això endavant. Segur que hi ha persones a l'ombra que es dediquen a fer aquestes coses, no? Ens toca a nosaltres crear les sinergies perquè això no passi, però possiblement en llocs on, en una comarca que som 7.000 i pico, entre 7.000 habitants, doncs està clar, les persones aquí ens coneixem totes, això ve de lluny, vull dir, ve del 2015 el tema de consulta, i possiblement hi haguin aquests personalismes, però ens toca a nosaltres a fer a sumar, no pas a baixar-se gent del bus.
El govern pensa que aprofitant que la sortida d'Olost va pel Mort Llarg, fins al 2027 com s'iniciaran els tràmits, seria bo replantejar-se tot plegat, si convé. Vostè ha estat també partidari d'això, de replantejar el projecte?
Jo crec que replantejar-lo no. Jo crec que és una cosa reivindicativa de fa molt de temps. El que ens toca la feina és de sumar i no de baixar en aquest sentit. No és que no ens queda una altra. Vull dir, la consulta que es va fer en el 2015 era vinculant, va sortir el que va sortir, els pobles que va sortir per no va venir per pèls, la veritat és aquesta. També és veritat que en algun dels pobles que va sortir sí també va venir per pèls, però en aquest sentit ens toca això. Vull dir, nosaltres hem d'acabar veient, els tràmits per entrar o per sortir d'una comarca són llargs, s'està parlant del 2027, ningú sap, vull dir, s'està parlant que el 2027 es constituiria oficialment el que és la comarca geogràfica, ja està reconeguda, i veurem quant temps i quant termini acaba portant i quant temps de marge tenim nosaltres per demostrar a la ciutadania de tots els municipis que això és una cosa bona.
Tirar la tovallola no s'ho planteja, anem. 7 municipis a la comarca tiraran endavant.
No, perquè és que això seria acabar donant la raó als que no hi creuen, que són minoria sobre la majoria que van votar que sí, que ho volien. Llavors, no podem tirar la tovallola perquè encara pesa molt més el sí que no pas el no.
Doncs, alcalde Jordi Bruc, alcalde de Prats de Lluçanès, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Vinga, bona tarda i gràcies, a reveure.
Gràcies. El mateix alcalde deia que potser sí que hi ha alguna rivalitat personal. És que, al final, els que no hi som allà, des de la distància, costa una mica entendre-ho tot plegat, i de fet que dels municipis que en teoria n'hi havien de formar part, que eren 13, ja n'hi ha 5 que inicialment no hi van ser, dels que hi van ser-hi hi ha 2 que s'han anat despenjant. costa una mica d'entendre tot plegat.
És que els principatins feu unes coses realment impressionants. Menorca, 8 municipis, s'ha acabat.
Veus? Ja està, no,
era
no
molt
cal complicar-ho
fàcil.
Tant, no?
Aprovar geografia era molt fàcil. Quan fèiem allò dels mapes estava molt bé. No, el que és evident, més enllà de... parlant des de la desconeixença absoluta, que quan es fa una cosa així, no, el que hauria de ser l'objectiu és incrementar els municipis que s'afegeixin en això que acabes de crear, i està passant tot el contrari. Per tant, és evident que hi ha un sentiment de pertinença, però que a nivell de recursos públics i a nivell de gestió política no s'ha acabat implementant d'una manera prou atractiva com perquè la comarca vulgui créixer.
No, lo de les realitats territorials, cadascú se sap les seves. Jo sóc de Vilanova, ni tan sols entenc la que hi ha entre Vilanova i Sitges. No hi ha color, òbviament, perquè són molt millors
que
els altres.
Jo he vist que Sant Quirze, que estem d'àrbitres, entre Terrassa i Sabadell.
Uf, clar, també...
I estem allà entre mig, que per segons que anem amb uns i segons que amb uns altres. M'apunten que entre Ciutadella i Maó...
Sí, sí, bueno, perquè els ciutadellens es pensen que són una capital. Mo, sí, sí.
No, doncs això...
Els de Ciutadella es pensen que són una capital.
És
dir, no,
que ho van ser un dia, però...
No està condicionada. No, la Carme no està, no.
No volia entrar en aquest debat.
En aquest fangar.
No, només dic que el Moianès era una d'aquelles coses que passava al Parlament i que era com un estrany oasi, en què, i el Lluçanès, en què tot era bonic, no? Llavors et deien... Eren els consensos de país, que això ens agrada molt dir-ho a la capital. Són consensos de país. Llavors arribava la votació de les comarques i podia haver debat sobre el mètode, però tot era molt millor... I, a més, era per una qüestió pràctica, no per una qüestió sentimental, que també, però llavors et deia, no, és que aquesta persona no haurà d'anar a Vic o no haurà d'anar no sé on, que ara té 5 hores, no, exagero, perquè té moltíssima estona. Potser no hi havia tant consens i potser no era tan pràctic i potser a vegades ens agrada des del centre fer-nos pel·lícules sobre com d'idíl·lic és el món a altres llocs i potser aquesta comarca no és viable o sí, no ho sé.
És que no ho sé. Vull dir, que jo sóc del... Nosaltres som tan pocs al Sobirà que ens barallem en comarques. No, és broma. No ho sé. Ara, recuperant el tema que teníem abans, doncs igual la propera votació d'aquest tipus s'haurà doncs de posar un percentatge que no sigui, que no sé quin tenien el Lluçanès, però igual el 50+1 no és prou, hi ha un mínim de participació,
jo
un mínim
un
de suport, un grup d'experts que digui com s'ha de fer.
Sense grups de Signal, sobretot,
exacte,
també.
I un acord de claredat.
I on era Oriol Junqueras quan es va votar el Lluçanès? Clar, és que tot això...
Molt bé, deixem-ho aquí. No pareu entrar en aquest jardí, no?
No, perquè si no som d'allà, no
ja ho sé, però bé, en tot cas, o sigui, al final, la sensació em serveix tant per Esquerra Republicana com per qualsevol altra cosa. La capacitat que té la política per generar embolics...
És que si no, no existiria.
Té un problema per cada solució.
No, perquè al final, què ha de fer la política que funcionin els serveis públics, no? I a part ha de liderar projectes com a país. Que funcionin els serveis públics no et calen els polítics. Et cal un tècnic que digui, el metro va per aquí o per aquí. Aleshores, un polític ha de dir, ostres, doncs potser ampliem el tramvia, no?, per fer una cosa de ciutat, o potser aquesta gent que estan tan juntets, potser els fem una comarca. És veritat que moltes vegades, com que estem en aquest món, doncs genera més problemes dels que solucionen. Però de tant en tant, com a malalt de la política, també diré que de tant en tant algun en solucionen.
Sí, i no, per no alimentar l'antipolítica, fora bromes.
Ho heu fet vosaltres, eh?
És veritat que a vegades les fronteres administratives tenen poc a veure amb les tradicions o costums de la zona, saps? Vull dir, en fi, a tu et pot tocar l'Hospital Arnau de Vilanova, però resulta que el que et queda més a prop és el de Viella, i t'envien a l'Arnau de Vilanova sí o sí. Per posar-te un exemple, casos que puc conèixer més de prop. O, llavors, certament, però per això tens gent al territori, que serà que no tenen delegats territorials, delegats del govern...
El problema en aquest cas és que la divisió és pràcticament el 50%, perquè, clar, quan es va fer la consulta, que era vinculant, vaja, va guanyar de no gaire. Ara, ja n'hi va haver 5 que van dir no, nosaltres amb això no hi juguem. Que dius, oh, clar, i llavors, per què es fa la consulta si n'hi ha 5? No, a mi això no m'afecta. Però vaja, veurem. En queden 8 minuts, i encara publicitat, per tant, en aquest res. 5 minuts perquè si voleu comentar, no, si voleu no, heu de comentar. Isabel Díaz Ayuso, que diu que no es reuneix amb Pedro Sánchez. És la primera presidenta o president d'una comunitat autònoma que no es reuneix amb aquesta ronda de converses que està tenint Pedro Sánchez amb tots els presidents autonòmics, que tots hi han anat fins ara, tots els que han tingut cita, inclosos els del Partit Popular, ni que fos per dir-li que no estaven d'acord amb les seves polítiques i molt concretament en el finançament, tornem al principi de Catalunya, però Isabel Díaz Ayuso, que té la seva pròpia agenda, doncs diu que ni tan sols no s'hi vol asseure, cosa que des del govern espanyol ja comença a dir que si això és que està deixant de la mà de Déu a tots els madrilenys que podrien veure que els seus interessos defensats per la seva presidenta en la reunió amb el president del govern espanyol. No sé com ho veieu tot plegat.
el Borja sempre ha dit que...
Ha dit que ell ho faria d'una altra manera, sí. Ha deixat entreveure que ell aniria.
Estan allà al PP intentant veure com justifiquen, com ho expliquen després de que l'entrevista al Mundo fa unes setmanes...
Al setembre.
El senyor Feijóo digués que és una qüestió de respecte institucional i que, per tant, s'hi ha d'anar. Quan es pregunta si el procés ha mort o no, el que tenim
existeix
és un...
a Madrid.
Existeix, el que passa és que s'ha traslladat a Madrid i aquesta senyora té una agenda pròpia, com ha demostrat en més d'una ocasió, i que no té per què coincidir amb la del partit. És veritat que pot ser una mica tòpic dir que no va defensar els interessos dels madrilenys, però si tu ets president autonòmic, ho ets de tots els ciutadans i, per tant, la teva obligació, encara que no t'agradi, és quan el president et cita a la Moncloa, anar-hi, que és el que van fer el senyor Moreno.
Ni que sigui per enfrontar-t'hi o per cantar-li les 40 o per dir-li...
El divendres la Magda Proens hi va i passaran tots, però que és veritat que ella funciona a part.
És un gran pas d'Isabel Díaz Ayuso a la seva campanya per ser candidata de les eleccions del 2027 o el 2026, quan caiguin, perquè és evident que qui fa mal no és a Pedro Sánchez, que de fet li va bé. S'estalvia un cafè, la veritat, bastant incòmode, una roda de premsa que ni li va ni li ve, i li permet confrontar amb Ayuso, que és el que millor li va a les enquestes. I al final el que fa és deixar un cop més en evidència Feijóo. Feijóo està actuant com bé li va de Sánchez, amb la sensació que li queden 3 dies de mandat i no 1.000, i al final el que transmet és que el lideratge de Feijóo està molt més qüestionat i que si el govern espanyol aconsegueix aprovar els pressupostos generals de l'Estat, veurem si al Partit Popular no hi ha un canvi de lideratges i aquest cop sí afecta positivament a Díaz Ayuso.
Sí, coincideixo amb tot, simplement després d'aquest moviment que farà... Que no s'atreveixi, Isabel Díaz, si s'atrevirà, què he de dir jo, a parlar de deteriorament institucional del govern de Pedro Sánchez o a criticar les 1.000 vegades que Catalunya ha faltat en una taula, no? Quan ella està fent això per ser la més macarra de totes, perquè és el que fa amb aquest moviment absolutament incomprensible, però molt comprensible per la seva campanya interna, com bé deia el Mayol.
És que el portaveu del PP de l'Assemblea de Madrid ha dit que Sánchez l'havia convidat a fer un cafè. No t'ha convidat a fer un cafè. No es tracta que vagis a esmorzar a la Moncloa.
No seria aquesta la idea.
Li posa bastant fàcil al PSOE els arguments, però vaja, és el que és Isabel Díaz Ayuso, és pujar el llistó d'una manera molt histriònica. El PP la tracta com si fos l'adolescent que... Bueno, ja sabem
perquè
que...
Perquè tampoc no gosen enfrontar-s'hi.
No, esclar.
Perquè saben que en surten...
I perquè tenen
que
Vox...
Que capta els seus, i Madrid sí. És molt important per ells.
Exacte,
sí,
Madrid
sí.
És el principal bastió, és com els socialistes de Catalunya, no? Doncs clar. Això és Madrid pel PP. I a part, doncs, li assegura un votant que no està anant a Vox, es veu el CIS d'avui, que no està anant a Vox, que no s'està anant al bici, que encara el mantenen una miqueta. Si Feijóo s'enfronta això, perdrà definitivament, però és que si no s'hi enfronta, també perdrà.
Per acabar amb aquell debat que aneu sobre si l'antipolítica o no, Joan Bota, que és bastant malalt de política.
Bastant.
Em recorda la frase de Groucho Marx, que la política és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats.
És molt marxista, el Bota.
Moltíssim. D'en Groucho, més que no pas de l'altre. Sí, sí, però vaja. Neus Tomàs, Carme Rocamora i Mayol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Moltes gràcies.
Queden una mica més de 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Nosaltres posem punt final aquí al Catalunya Migdia. Una mica de publicitat i de seguida el butlletí de les 4 amb les notícies més importants d'aquesta última hora. I després, ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Catalunya. I ara la primera balada de King Africa.
Tu corazón cambia de color.
No, ell no necessita renovar-se, però la teva tecnologia sí. Estalvia fins a 400 euros amb el Renove de MediaMark.
Hazte un Renove!
MediaMark.
La rutina, corre d'un costat a un altre. Horaris, comprar, portar els nens a l'escola, cues per això, presses per allò altre. Necessites una pausa?
Escapa't i gaudeix d'un viatge a la Lapònia, Nova York, als mercats de Nadal de Budapest, Baviera. Amb tu i viatges al Corte Inglés. Reserva-la ara per 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dona el gust d'anar sense sostén.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
És que dona gust.
Clar, i tant.
Sí, senyora.
Sí, llibertat, llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que t'escolta.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, i amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, eh?
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya migdia.